Bon dia, benvinguts a Inquiets, el nou magazín de l'Espluga FM Ràdio, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia. És dissabte avui, 23 de setembre, i passen 6 minuts de les 12 del migdia. Comencem.
Inquiets, del llatí inquietus, és un adjectiu que té diferents connotacions. La primera, que no sap estar quiet, tranquil. La segona, agitat per un estat febril o un malestar físic, també agitat, doncs pot ser per anhels, per dèries, o bé agitat per una temença. I la última, i la que més ens agrada i potser defineix l'esperit del programa, és persona o interessat o interessada en qüestions i problemes morals, intel·lectuals i artístics.
Inquiets pretén ser un programa radiofònic dinàmic, pràctic, curiós, on tot el que ens inquieti sigui positiu, negatiu i tingui cabuda.
Inquiets vol ser plural. Per això, programa a programa us anirem presentant diferents persones que col·laboraran en espais quinzenals o mensuals. Avui en coneixerem uns quants.
Inquiets, tal i com indica la seva naturalesa, serà un programa mogut. No hi ha un format definit ni preestablert. Tot anirà en funció de com es defineixi el programa setmana a setmana. El que està clar és que parlarem d'allò que ens inquieti més. Aquí, doncs, a nosaltres tres. Bon dia, Jordina.
Els conductors, no? Bon dia, Armínia.
Bon dia, Gerard.
Bon dia.
Potser us preguntareu qui conduirà aquest programa. Crec que ha quedat bastant evident. Serem el Gerard Bosch, l'Armínia Martí i una servidora, la Jordina Picanyol. Algun dia n'hi haurà un, algun dia serem dos, un dia hi serem tots. Setmana a setmana ho anirem veient.
Avui som tots tres i el que sí que sempre hi haurà a l'inici del programa serà un agraïment a una entitat, una persona, un acte o a un fet. Volem ser agraïts i diem un, però amb agraïments no escatimarem. Si han de ser més, seran més.
Així doncs, el primer agraïment d'avui.
Avui volem agrair a tota aquella gent que a partir de dimecres s'ha mobilitzat de manera pacífica per tot el territori, sobretot a Barcelona. Durant aquestes concentracions s'han pogut veure molts clavells i, com que som inquiets, ens hem preguntat d'on sorgeix aquest símbol. La Revolució dels Clavells va ser el moviment revolucionari que el 1974 va posar fi a 48 anys d'un règim conservador i antidemocràtic a Portugal, amb l'objectiu de construir un estat modern i d'acabar amb el conflicte colonial. En definitiva, entenem el símbol del clavell com la nostra arma pacífica.
A Inquiets començarem a cada programa amb un editorial doncs, dels conductors, amb allò que ens fa rau-rau, amb allò que volem dir, que volem expressar-vos. Per això, aquí va la meva primera editorial d'aquest primer programa d'Inquiets. M'agrada tornar a la ràdio, baixar de casa a peu els dissabtes al matí per estar dins d'aquesta gran ona o família que és el 107.4. M'agrada entrar al drive i llegir l'últim guió de l'escletxa i recordar lo bé que ens ho vam passar. M'agrada començar aquesta nova aventura i treballar amb cares conegudes i coliderar aquest nou programa amb la Jordina i el Gerard. M'agrada comptar amb el reguitzell de col·laboradors que tindrem, els que ja saben que ho són i els que encara no. M'agrada que ens escoltis i ens proposis coses que t'inquietin, perquè si fem ràdio, també és per tu.
I aquest matí l'Armínia penjava al Facebook una fotografia amb tot de pòstits, aquests paperets amb una miqueta d'adhesius, de colors diferents i amb uns noms. Eren propostes que havíem fet nosaltres abans de començar aquest programa, propostes de noms, que tots es podrien haver encabit en aquesta nova proposta. Pedaços, curiós, equilibris, inquiets, llum verda, altruista... I és que la vida està feta de pedaços, hem de ser curiosos i tot necessita un equilibri. Però per sobre d'això, nosaltres a l'Espluga FM Ràdio volem ser inquiets.
Avui comencem aquest nou programa, Inquiets. Tenim ganes d'aprendre, de conèixer molts temes, de créixer com a persones i de transmetre tot això pel 107.4. Es barregen molts sentiments, però sobretot la il·lusió per començar aquest nou projecte que us acompanyarà tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia.
Crec que en el meu cap, crec que en les mentides quan serveixen de veritat. Crec que en la paraula, crec que en la sobretaula. Crec que en la cervesa ben fresqueta a mitja tarda. Crec que en el control, crec que en el desgavell.
Repassem, doncs, els continguts d'aquest programa d'avui. Començarem parlant amb el periodista Òscar Palau, que ens aproximarà al més destacat d'aquesta setmana a la ciutat.
La Judit López ens explicarà un consell sobre salut, en un espai on cada setmana tractarem diversos temes relacionats amb el món de la sanitat.
Coneixerem una ruta per l'entorn proper de l'Espluga de la mà de Gonzalo Gil.
I també parlarem de literatura amb l'Elisenda Rossell.
I durant aquesta temporada anirem coneixent les botigues i empreses que formen part de la Unió de Botiguers de l'Espluga, un espai que encetem avui amb la polleria Maria Antònia i que ens porta la Laura Poblet.
Junts no caurem mai en tants parats. Crec que l'aire, sempre l'aire, l'aire i el seu moviment permanentment diferent. Crec que l'aire, sempre l'aire, perquè la força del vent junt París...
Passen 12 minuts del punt de les 12 i comencem el nostre primer espai, o retall, o pedaç, dieu-li com vulgueu, i ho fem... Doncs amb el periodista espluguí, amic, col·laborador d'aquesta casa, Òscar Palau. Bon dia, Òscar, benvingut.
Bon dia, Armínia i Jordina, bon dia.
Bon dia.
Volem tenir diferents visions, no només quedar-nos en el món local o el que passa a l'Espluga. Sabem que els espluguins que us desplaceu, que ens hem desplaçat a Barcelona, sempre hem tingut un lligam, no? Espluguins a Barcelona, etcètera, etcètera. Quan vam pensar en el teu espai, en aquest pedaç, en aquest retall, és perquè ens portessis doncs, la visió del que està passant a la ciutat. El que no sabíem és que aquesta primera setmana doncs, donaria per tant. Sí. I bé, en 10 minuts que tenim, sé que no n'hi haurà,
no
n'hi haurà no, per tot.
A veure, a la ciutat de Barcelona passen moltes coses. El que passa que jo te puc explicar el que jo veig que passa, que és el que jo segueixo professionalment, que és el tema polític, i aquesta setmana és evident que hi ha hagut moltes novetats i, com dius tu, no acabaríem explicant-les. Més o menys tothom les ha pogut seguir, jo crec, pels tots els mitjans tradicionals, per dir-ho així, però bueno, jo, si voleu, puc incidir més en algun aspecte que m'ha tocat més a mi cobrir de prop.
Sí, avui parlarem d'això perquè és el més destacat a Barcelona, però a vegades, perquè els nostres oients ho sàpiguin, ens portaràs també curiositats de l'entorn polític. No només parlarem de coses serioses, no? Sinó també d'anècdotes, de coses que passin,
sí.
No?
Sí, home, sí, a veure...
El desenvolupament del teu treball...
Sempre n'hi ha de coses que passen. El que passa que aquesta setmana són molt gruixudes les coses que han passat. I a veure, podem parlar de moltes coses, eh? També d'aquesta acusació, per exemple, que és l'última novetat que hi ha hagut ahir de sedició, que bueno, la gent que vam ser allí cobrint aquesta manifestació i la gent que es va manifestar, doncs crec que tenen una visió molt diferent de la tergiversació que hi ha hagut des de l'escrit de la Fiscalia de l'Estat, que estan acusant doncs, els líders d'aquesta... Més que líders, són gent que es va afegir a la revolta, perquè la gent hi va anar allí espontàniament a manifestar-se. Per tant, ja des d'aquí està tot tergiversat, per dir-ho així.
Doncs si et sembla, comencem potser definint la paraula sedició, perquè aquesta setmana sentim moltes paraules noves, no? Que no estem doncs, molt avasats, com pot ser habeas corpus, tumultuós... Comencem per sedició, si et sembla, i llavors
sí, bueno,
ens expliques una mica...
Hi ha un article del Codi Penal, que és el 544, que defineix el que és sedició, i ara t'ho dic de memòria perquè no ho tinc aquí al davant, però ve a dir que són reus de sedició, són, doncs, estan acusats de sedició la gent que inciti manifestacions tumultuoses, diu aquesta paraula, que doncs, ahir es van, diguéssim, els mitjans espanyolistes i doncs, el propi govern espanyol i l'escrit de la Fiscalia doncs, es van guardar prou de voler escampar, doncs, manifestacions tumultuoses per impedir el compliment de la llei. Clar, és evident que la llei espanyola s'està ja, doncs, ja està sobrepassada, per tant, està intentant-se incomplir. Llavors, el que els hi falta amb ells per poder acusar de sedició a tota aquesta gent, i tota aquesta gent vol dir tota la gent que hi havia allí manifestant-se i els 2 milions de persones que sortiran el dia d'octubre o més, o 3 milions, o els que sigui, que vagin a votar. Tota aquesta gent podria ser acusada de sedició.
Però
és evident.
Llavors, això no s'entén gaire, no? Com es pot acusar tot?
Bueno, doncs... es pot acusar si la paraula tumultuós els hi doni sentit. Llavors, com que doncs ells ja han insistit aquests dies que això serà tumultu, que això ells ho veuen tumultuós, tumultuós, doncs bueno, si mires el diccionari vol dir amb certa càrrega de tensió i de violència, cosa que no hi ha hagut en cap moment en totes aquestes manifestacions que hi ha hagut i que hi haurà aquests dies. Llavors ells el que estan intentant és bueno, posar la llavor de la violència aquí dins i no se'n surten, i llavors bueno, creen un relat fantasiós i en base a aquest relat és el que ells intentaran doncs matxacar, perquè ells van a matxacar, a carnissar-se amb la gent que està al davant del procés.
Perquè sembla que no sàpiguin per on agafar-se, no? Donen una mica aquesta...
No, esclar, és que els falta l'excusa per intervenir i no la tenen fins ara, i si no la tenen se la inventen, i és el que estan fent ara.
Ens pots explicar... Bueno, hem sentit moltes coses, però coses que ens inquieten. Què vol dir, què implica la intervenció de les finances de la Generalitat? Perquè, clar, els catalans...
Que per cert, bueno, l'última cosa és sí, que aquest matí ja s'està dient, ara està sortint el periódico, que els Mossos també els van intervenir.
Ahir en parlava el conseller Forn, que era una de les
doncs,
possibilitats.
Ara ja està sortint. I, diguéssim, també bona part d'aquesta narració que ells s'han inventat de que aquí hi ha tumultos, també ve per aquí per poder justificar que ells prenen el control dels Mossos per evitar aquests tumultos, perquè doncs, aquí no, els Mossos no en saben prou de contenir-los.
De fet, per les xarxes, els whatsapps, es fa des d'Òmnium, des de diferents entitats com l'ANC, es fa una crida perquè, sobretot, ningú...
Sí, esclar.
Bueno, ningú s'extralimi...
Que no ha passat, no ha passat fins ara, que passa que, doncs, bueno, sembla que vulguin que passi des de l'altra banda i, evidentment, totes les crides són que no passi això.
Parlen d'agents infiltrats que busquen...
Bueno,
això
ja no sé fins a quin punt és veritat o no, això ja, doncs... Hi ha vegades hi ha rumors que no estan contrastats i, per tant, jo tampoc me'n cuidaria prou de fer-los córrer. No sé
Perfecte.
Si és veritat o no.
I doncs anem a això que ens inquieta, que és... Explica'ns una mica això que, què implica la intervenció de les finances de la Generalitat. Sabem que tenim molt poc temps, però...
Bueno, és una cosa molt ràpida. Ells aquesta setmana, ja divendres passat ho van aprovar i el dimarts ho van dur a terme, la intervenció de les finances. Això vol dir que bloquegen tots els comptes de la Generalitat. La Generalitat no pot, per si sola, des dels seus recursos, no pot dur a terme cap mena de despesa. No pot pagar res del que pagava fins ara. Res és res. Llavors, l'Estat diu, lo bàsic ho pagaré jo. Què és lo bàsic? Lo bàsic és un seguit d'un llistat de despeses, que ells, de partides, que ells ja fa dos anys que van llistar. En un primer decret que ja van fer el 2015, el novembre del 2015, per intervenir, per fer una primera intervenció a les finances. No sé si bueno, ho sabeu però ho seguiu molt de prop, però bueno, hi ha uns fons de liquiditat que paguen factures de proveïdors de la Generalitat i aquests fons des del 2015 en aquestes partides que ara doncs, han estat intervingudes ja els pagui directament l'Estat als proveïdors. La Generalitat simplement passi les factures i l'Estat les pagui directament. Això és com un exercici de control perquè la Generalitat no pugui gastar-se en altres coses, bàsicament. Doncs ara les factures que eren a proveïdors a partir d'aquesta setmana també són les nòmines. En aquestes mateixes partides que l'Estat considera bàsiques, doncs no només, diguéssim, s'hauran de passar les factures dels proveïdors perquè les pagui ell, sinó que la Generalitat també haurà de pagar, ha de passar la gent que està en nòmina,
la relació de nòmines,
perquè l'Estat també les pagui directament. Això és el punt 1. Llavors, clar, hi ha una sèrie, un llistat que porto aquí, aquesta setmana hem tret el diari, doncs que diu el que pagui l'Estat espanyol i el que no. El que no pagui l'Estat espanyol, com que els comptes de la Generalitat estan bloquejats, tampoc ho pot pagar la Generalitat. Per tant, ara mateix no ho pagui ningú. Què és això no ho pagui ningú? Doncs bueno, hi ha moltíssimes coses. Tots els ajuts a la recerca, tots els ajuts a la llengua, tots els ajuts a la cultura, emprenedoria empresarial, foment del sector financer, promoció i defensa de la competència, bueno, és que aquí temes de medi ambient, cicle de l'aigua, polítiques ambientals, recerca i desenvolupament, meteorologia, estadística, estudis d'opinió, sanitat vegetal, temes de suport a l'agroindústria i a l'agricultura. Bueno, és que hi ha moltíssimes coses.
No ho pagarà ningú.
No. El que l'Estat...
Representa que ho pagarà l'Estat, però a partir...
Bueno, l'Estat ni fa ni deixa fer en aquestes partides. Diguéssim, ara mateix l'Estat ha posat, en l'ordre ministerial, ha posat un últim punt que diu excepcionalment l'Estat podrà permetre, doncs, sempre que estigui justificada, doncs, el pagament d'altres partides que no siguin les que figuren en aquest decret que us deia de fa dos anys. Uh-huh. Llavors s'haurà de demanar partida per partida en tots aquests altres àmbits que us deia per poder demanar permís a l'Estat perquè les pagui. Partida per partida, i l'Estat el pot donar o no el pot donar. Ara mateix, d'entrada, està tot bloquejat. No hi ha, avui mateix també ja surt, doncs, ahir mateix l'Institut d'Estudis Catalans i es queixava que alguns programes seus no els pot fer, no els pot donar a terme perquè no està arribant el finançament que hauria d'arribar aquesta setmana, per exemple.
Per això el Puigdemont ha avançat la nòmina del setembre, no?
Sí, esclar, això va ser com una jugada per poder dir nosaltres seguim tenint el control, com a mínim aquest mes, el mes que ve ja veurem què passarà. Ara mateix els comptes de la Generalitat, que això també és una jugada que l'Estat ha preparat amb els bancs, bàsicament el CaixaBank i el BBVA, són els dos principals entitats bancàries amb què treballa la Generalitat, i l'Estat s'hi va reunir el dilluns passat per dir-los: senyors, a partir d'ara els comptes de la Generalitat queden bloquejats, no podeu pagar res. La Generalitat també es va reunir amb els bancs per dir-los: sisplau, no ho feu això, perquè això no hi ha cap ordre judicial que ho empari, no hi ha cap llei que això ho empari, però bueno, tot fa pensar que els bancs es plegaran a la decisió de l'Estat, que és qui té més poder ara mateix.
I Europa en silenci, no? Mentrestant? O què?
Bueno, Europa, jo no esperaria gran cosa d'Europa, això és una opinió personal, però estan sortint cosetes. Estan... L'altre dia va haver unes declaracions del Juncker, jo crec que volgudament equívoques i ambigües, en què va dir que si mai hi havia un referèndum a Catalunya ells respectarien el resultat. No va dir que fos aquest 1 d'octubre, però tampoc va dir que no ho fos. Jo crec que això era més que un suport de Catalunya, era un toc d'atenció al govern espanyol, que no està fent res per aturar això, que no sigui fora de la policia i les ordres judicials. I llavors jo crec que Europa està creixent aquest malestar amb la inacció del govern espanyol, i cada vegada estan sortint més veus, doncs, uns eurodiputats aquí, un govern que diu, bueno, jo potser el govern hongarès, per exemple, que no, bueno, no és sant, no hauria de ser sant de la nostra devoció perquè és extrema dreta, però és un govern legítim i votat pels ciutadans del seu país, que ha dit que respectaran el mandat, doncs, de l'1 d'octubre. Llavors, cada vegada estan sortint, el govern americà mateix va fer unes declaracions que tothom va interpretar que eren com que una portaveu que no sabia de què anava el tema emparava el que passava aquí, però ningú ha sortit a desmentir-ho, allò, per tant, i que també venien en la línia de dir nosaltres parlarem amb el govern o l'ENS, va dir ella, que sorti del referèndum de l'1 d'octubre. Per tant, jo crec que cada vegada surten més inputs que hi ha un malestar evident a Europa amb el que està passant aquí, i més amb el que ha passat aquesta setmana, que és una vulneració gravíssima de la llibertat d'expressió i tots els drets fonamentals que recullen tots els tractats internacionals, i llavors hi pot haver un augment de la pressió sobre Espanya, que el govern espanyol, diguéssim, per una orella li entra i per l'altra li surti. Jo crec que és el que més fàcil pot passar, però bueno, com més pressió internacional hi hagi, més li costarà dur a terme segons quines decisions, diguéssim.
Perquè contemples una vaga general?
No, jo com? No és que la contempli.
L'altre
dia,
dir,
bueno, la gent cridava vaga general, no? La gent concentrada dimecres passat, el crit era bastant unànime, i els universitaris han cridat vaga general, que això són un altre col·lectiu fortíssim que s'ha afegit aquests dies a les manifestacions, que fins ara els universitaris no havien sortit al carrer pel tema del procés, i ara estan sortint perquè doncs, han vist vulnerats llibertats fonamentals. Llavors, ja hi ha sindicats minoritaris que ho estan cridant, els sindicats majoritaris doncs, de moment es fan el ronso i no ho fan, no en dit res, però podria molt ben ser que la setmana següent, a l'1 d'octubre, ja hi hagués vaga general. Sí.
Bé, estem ja... se'ns ha fet curt aquest espai, perquè jo parlaríem de les imatges que vam veure, de les detencions polítiques, que també va ser una altra de les imatges més
bueno,
emocionants.
Sí, el que va causar tota aquesta reacció popular, que et deia que va ser espontània, perquè la gent es va reunir allà davant de la Seu d'Economia, que es va agafar com a epicentre una mica, com a bastió principal de la protesta, però bueno, s'han entrat s'han fet 40 i picos corcolls aquesta setmana, hi ha hagut 16 detinguts d'alts càrrecs del govern. Vull dir, això no sé si en dictadura va arribar a passar això.
Bueno, això per la gent que no hem viscut, que tenim just 40 anys i no hem viscut el que va passar, que aquestes repressions, la veritat és que bueno, pues et deixen atònita o si més no perplexa, no? De que el 2017, en ple segle XXI, estiguem vivint aquestes coses. Òscar, alguna cosa més ja per acabar aquest petit espai?
No, no, que estiguem a punt perquè em passaran moltes de coses. Ara ja et deia, avui ja sona això dels Mossos i la setmana que ve no t'estranyi que, doncs, que també intervinguin el govern, no intervinguin o suspenguin el govern o el mateix president se l'enduguin. És que pot passar.
Votarem el diumenge 1 d'octubre?
Sí, jo crec que sí, perquè hi ha moltíssim... Hi ha moltíssima gent disposada a desobeir i llavors quan no són el govern o els presidents de les entitats, això són milers i jo diria milions de persones disposades a desobeir perquè l'Estat ha perdut tota autoritat moral sobre Catalunya i cada dia en perdem una mica més, cada vegada cobren la boca. Per tant, això no es pot parar. Un munt de gent disposada a desobeir, tanta gent disposada a desobeir, no li fan por amb que n'agafin a quatre i vulguin temorir a quatre. Jo crec que sí que es farà.
Gràcies, Òscar, per haver participat en aquest primer Inquiets i apropar-nos doncs, a l'actualitat de la ciutat, en aquest cas, a la ciutat comtal de Barcelona. Merci, que passis un bonic dissabte.
Molt bé, de res a vosaltres.
Adéu. Som inquiets, som moguts, no parem. No volem conèixer, com ha dit la Jordina, moltes coses. I tindrem un... Encara no ben bé no sabem com es dirà aquest espai, però de moment en diem espai de salut, no, Jordina?
Exacte.
En què voldrem conèixer tractaments, teràpies, aliments, exercicis que ens facin sentir millor. Aquella expressió, no?, del feel good, ja m'entendreu els que em sentiu. Aquelles teràpies, però, d'abans, les d'ara i fins i tot les alternatives. Per aquest motiu, cada dissabte us aproparem petits coneixements per millorar el nostre cos i la nostra ment. La idea és que durant aquesta temporada radiofònica doncs, vagin passant diferents persones vinculades a la millora de la salut. Volem parlar dels beneficis del ioga, per exemple, del pilates, de l'osteopatia, de la reflexologia, de la kinesiologia, de l'alimentació alcalina, de les teràpies naturals, de les flors de Bach. No acabaríem, perquè hi ha moltes coses. Però també volem conèixer i valorar els remeis de l'àvia. Fins i tot ens hem proposat crear com una mena de secció que n'hi direm alquímia domèstica. I amb aquesta secció d'alquímia domèstica, és a dir, que hi hauran trucs, receptes, fins i tot idees casolanes, doncs per desterrar productes químics de casa, etc, etc. En definitiva, es tracta de ser el més curiosos possibles doncs, per tenir una ment sana, incorpore sano, sí? Llavors, si els que ens esteu escoltant en aquests moments esteu interessats o interessades en compartir els vostres coneixements, teniu diferents opcions per participar. Una, ens la veniu a explicar aquí en directe i estarem molt contents de compartir una estona amb vosaltres. Dos, ens podeu trucar via telefònica 977-87-0076. També ho podeu fer a través del correu electrònic de l'Espluga FM Ràdio, que apunteu, és info@esplugafmradio.cat, o bé et poses en contacte amb algú de nosaltres quan ens trobis pel carrer. És a dir, així de senzill. Jordina, no sé si ha quedat clar el que hem explicat amb aquesta secció als nostres oients. El que volem és que participin, volem aprendre, no?
Exacte, volem aprendre i conèixer tot allò, per exemple, doncs, quan estàs constipat, el típic remei de
l'àvia, la llimona, aigua i mel.
Sí, doncs, o altres remeis que potser no sabem, no? Aquest és molt típic, però segur que n'hi ha milers de remeis per moltes coses que ens hi podem trobar el dia a dia, no?
I no és el mateix que nosaltres busquem al Google, doncs, remeis de l'àvia, que una àvia o una persona de l'Espluga amb aquests coneixements ens ho vingui a explicar, és com a més local, sí?
Sí, sí.
Doncs res, avui doncs comencem amb un consell sanitari de la mà de Judit López, infermera espluguina.
Bon dia, inquiets. Comencem el primer dels consells sanitaris pel més bàsic. A qui hem de trucar en cada cas? Aquests són alguns dels telèfons d'atenció de la Generalitat de Catalunya. Com a primer nivell d'atenció hi ha el 061, és el telèfon CatSalut Respon. Aquest telèfon és per quan tinguem algun dubte, vulguem consultar algun tràmit administratiu o problema de salut que no sigui una emergència potencialment vital. Podem trucar i resoldre'l estalviant-nos desplaçaments i esperes i alhora així també evitarem una sobrecàrrega innecessària del sistema sanitari. Si és necessari, aquest telèfon t'adreçarà al centre de salut més adient o bé activarà un metge a domicili, una ambulància o un helicòpter medicalitzat, el que faci falta. Aquest telèfon es compon de metges, infermers i tècnics. Per exemple, hi podem trucar si me'n vaig de viatge en algun destí exòtic i tinc dubtes en les vacunes que m'he de ficar o m'hauria de ficar. També, per exemple, si estic en algun lloc desconegut i necessito saber quin és el centre d'emergències o el centre mèdic més proper, si tinc dubtes amb la recepta mèdica, per exemple, també si m'he fet un cop al canell i se m'ha inflamat, doncs si m'he de ficar, si m'he de ficar fred, m'he de ficar calor, si he d'anar al CAP, si he d'anar a l'hospital, doncs tots aquests dubtes el 061 ens els resoldrà. També tenim el 112, que és el telèfon d'emergències. Com diu la paraula, és per qualsevol situació d'emergència, ja sigui mèdica, per robatori, per accident, agressió o incendi. Sobretot, és molt important que els deixem clar la informació que nosaltres volem transmetre. És a dir, és important que diguem el nostre telèfon, on estem i sobretot el que ens passi. Per últim, tenim el 900-900-120, que aquest és el telèfon d'atenció a les dones en situacions de violència masclista, ja sigui violència física, psicològica, econòmica o d'abús sexual. En els tres casos, aquests telèfons estan disponibles les 24 hores del dia i els 365 dies de l'any perquè nosaltres truquem. Per tant, recordem, el 061 és el CatSalut Respon i és per si tenim algun dubte relacionat amb el món de la sanitat. El 112 és el telèfon d'emergències i, per últim, el 900-900-120 és el número en el que hem de trucar quan hi ha situacions de violència masclista.
I com hem dit a l'inici del programa, a Inquiets estem interessats en qüestions intel·lectuals de diferents índoles. En aquest programa, però, la literatura hi jugarà un paper destacat. Així doncs, tenim el plaer de comptar amb la col·laboració de l'Elisenda, que ja havia col·laborat en ràdio al programa L'Escletxa. Molt bon dia, Elisenda, i benvinguda a Inquiets.
Hola, molt bon dia, Jordina.
Si et sembla, comencem una mica explicant breument en què consistirà el teu espai. Serà més o menys similar al que... el que feies a l'Escletxa, no?
Sí, jo he pensat que com que jo em vaig sentir molt còmode, no sé si vosaltres i els oients també, però a mi em va agradar molt fer aquell estil de programa, i també més fàcil, perquè jo contínuament moc lectures per la meva feina i tal, en el moment que en trobo una que em sembla adequada per portar a la ràdio i fer-ne un petit comentari, penso que és una manera àgil per mi i espero que atractiva pels oients d'escoltar fragments de literatura.
Molt bé, i amb què comencem avui?
Avui comencem amb un poema. Comencem amb un poema d'un poeta català que es diu Màrius Torres, molt conegut. I l'he escollit perquè, com que també m'agrada de vegades relacionar el que està passant en la societat amb el que jo en aquells moments estic llegint per una circumstància o per una altra. I doncs, com que darrerament hi ha una societat molt convulsa i uns fets que tots ens tenen esma perduts, perquè no entenem per què està passant el que està passant, per demanar un dret tan bàsic com és el dret a votar, no? Sembla que està desproporcionat el que un demana amb el que l'altre ofereix. A molts ens passa, suposo com a mi, que no acabem d'encaixar aquesta resposta amb la sol·licitud que s'havia fet, no? I llavors vaig estar llegint un poema que es diu La ciutat llunyana, en el qual Màrius Torres, precisament el que feia en el seu moment, l'any 1939, tot just acabada la Guerra Civil Espanyola, era reflectir el sentiment que quedava a un espai a un ciutadà republicà que havia lluitat per vestir una ciutat ideal, una arquitectura moderna, però no arquitectura en el sentit del xassís de les cases, sinó una arquitectura de valors, de principis, de justícia, de modernitat. I que tot això, de cop i volta, ell parla de les fúries, les fúries aterren, tiren per terra tot allò que havia costat tant de fer i a la vegada que havia estat un ideal, diguem-ne, amb moltes expectatives que donés a terme una pàtria més justa, més neta, més sincera, més d'acord amb tots. I això no es va poder fer perquè la guerra ho va prohibir. En aquell context la situació va ser encara més dràstica, no es pot comparar, no? Però sí aquest sentiment que et queda quan has intentat fer el màxim perquè la teva pàtria, allò que és tan sagrat en tu, allò que fins i tot ell ho escriu en majúscula, sigui el que creus que ha de ser, però un sentiment net, d'acord, no? De dir, lluitem per això perquè el poble creu això, i si el poble creu això, aquesta voluntat és neta, aquesta voluntat és autèntica, no està manipulada, no està tergiversada. En canvi, el que diem la llei, això ja no sempre és tan just, ni tan net, ni tan, diguem-ne, sortit de la veritat, de la netedat, de l'essència. Això ja és un altre tema. Llavors, tot això que ens ha portat a ser com som, de cop i volta, venen unes persones i, perquè entenen el poder, perquè entenen la força o perquè els empare la llei, ens ho destrossen tot. Ens diuen que no pot ser. I m'he sentit identificada, el que jo sento ara per la situació política que estem vivint, amb el que diu el poeta de Ciutat, la ciutat llunyana.
Doncs, clar, escoltem.
Escoltem-lo ara?
Escoltem-lo, sí, i tant.
Bé, hi ha un moment que diu les fúries, el braç potent de les fúries. Aquí hem d'entendre que Màrius Torres el que fa, agafar les fúries, és un element mitològic de la mitologia grega, que és com un fat perseguidor d'aquells que no fan bé la seva feina, no compleixen amb el que s'ha de complir. Aquells que han de ser castigats d'una manera o altra perquè no segueixen el destí que se'ls havia estat marcat. Això, no? Les fúries gregues. I el poema diu així. La ciutat llunyana. Ara que el braç potent de les fúries aterra la ciutat d'ideals que volíem vestir, entre runes de somnis colgats, més prop de terra, pàtria, guarda'ns. La terra no sabrà mai mentir. Entre tants crits estranys, que la teva veu pura ens parli. Ja no ens queda quasi cap consol que creure i esperar la nova arquitectura amb què braços més lliures puguin ratllar el teu sol. Qui pogués oblidar la ciutat que s'enfonsa? Més llunyana, més lliure, una altra n'hi ha potser que ens envia, per sobre d'aquest temps presoner, batecs d'aire i de fe. La d'una veu de bronze que de torres altíssimes s'allarga pels camins i eleva el cor i escalfa els peus dels pelegrins. No sé si ha sigut espès o s'ha entès.
Bueno, un text de fa 78 anys que sigui tan actual, no?
I el veieu actual, no?, com jo. És de l'any 39, però fixeu-vos en això, no? Jo m'ha agradat molt aquests trossos. El braç potent de les fúries a terra. A terra, Aterrar és tirar per terra. No és parlar, no és arribar a acords, dialogar... No, aterrar és... Això era aquí i ara jo t'ho tombo, punto, se acabó. No?
A mi el que m'agrada és quan has dit allò de que la terra, no sé quina paraula, però que la terra se'n recorda, no? Com si la terra ho visqués de veritat, no?
Exacte, aquesta és l'altra frase, l'altre fragment, que també és molt maco, perquè diu, enmig, perquè aquesta imatge poètica també és molt maco, sí. Molt maca, enmig de tants somnis colgats, fixa't, els somnis colgats entre les runes, no?
Sí, sí.
Barreja la part més física, que són les runes, no? Perquè havien passat una guerra, per tant, físicament hi havia enderrocaments d'edificis, hi havia runes, però per allà al mig, camuflats, hi ha els somnis, que també estan enterrats, no es veuen, però hi són, no? I llavors fa aquesta imprecació a la pàtria, li diu, pàtria, guarda'ns. Perquè la pàtria és aquesta essència mare de la terra i llavors diu que no sabrà mai mentir.
És com, aquest, no és com aquest intangible que sí. En sec aflora, no? Que dius, exacte. És una cosa que no es veu però no hi és, veu. Està latent.
Sí.
I
això és el que nosaltres ara tenim. Tenim això intangible, latent, que es fa perceptible en alguns moments perquè les circumstàncies ho porten ja a mostrar-ho, però que fa molts anys que d'una manera latent ha anat donant un missatge, ha anat donant, s'han creat paraules, no? S'ha donat una imatge, un missatge, s'ha donat una imatge també del què vol ser aquesta ciutat. La ciutat entenguis com a pàtria, no? Però no s'ha escoltat, d'acord? Però la terra no sap mentir. Ens podeu fer callar, però la terra no sap mentir. Un moment o altre la veritat tornarà a sortir, és inevitable. La veritat sempre surt, sempre, per molt que l'amaguis i per molt que la vulguis dissimular amb lleis, decrets i processos judicials.
Aquest poema que acabes de llegir em ve al cap una... que ara no sabré reproduir-ho exactament, però aquesta setmana circulava una frase de que una frase que deia alguna cosa així com ells no saben que som llavors,
ah,
no?
Sí, és que bonica, no, és, sí,
no,
és bonica.
No l'estic reproduint
sí,
tal
no,
com...
No, no, sí, em sembla que va per aquí. Jo també, amb el munt de whatsapps que rebem aquests dies, i és de les que em va agradar
sí,
més,
no?
També.
És
una metàfora molt maca.
Que una mica...
Colga una llavor, ja veuràs què passarà, no? Doncs sí, va una mica en la línia de dir, ensorra tot el que vulguis, però l'essència de la terra, allò que no es pot ensorrar per sempre... allò tornarà a aflorar i tornarà a dir, no?
Clar, el que sorprèn és això, no? Que tu agafes un text de fa 78 anys, del 1969, i diguis, ostres...
És que és equiparable
és actual,
amb
no?
L'actualitat, no?
Sí, perquè el context, guardant les distàncies, sí, no? Perquè, esclar, aquí era una cosa sèria, esperem que això mai ningú de nosaltres, ni dels nostres fills, ni ningú hagi de tornar a patir, no? I la gent que ho ha viscut segur que em donarà la raó. Aquí acabaven de patir una guerra, i aquí ja hi havia, doncs, tot el... Aquí sí que hi havia que s'havia desmuntat tot. Nosaltres no sabem com quedarem de desmuntats encara. Estem en procés de ser desmuntats, però aquí ja havien fet el punt i final.
Yeah.
Aquí hi havia els campanars, que surt al final del poema, hi havia els campanars que tornaven a tocar les campanes quan entraven els pobles i les ciutats els soldats nacionals, i els altres, els que no podien quedar-se, marxaven com exiliats. I llavors per això és bonic l'última estrofa, perquè diu la veu de bronze és la campana, la veu de bronze que des de torres altíssimes són els campanars, s'allarga, es deixa sentir pels camins i eleva el cor, els fa sentir encara esperançats i escalfa els peus als pelegrins. Els pelegrins són els exiliats, els que han de marxar de la seva pàtria. Òbviament que no és la situació que vivim nosaltres, ni de bon tros, però sí que hi ha uns punts de consonància, no? Per això no és tan difícil trobar textos com aquest que he agafat jo després de la Guerra Civil i comparar-ne certs aspectes. Jo, sobretot això, el braç potent de les fúries a terra. Vull dir, aquesta frase ve a pensar tal qual.
Aquesta frase sí que la vivim.
I també vivim la terra no sabrà mai mentir. Ens poden fer dir el que vulguin, però al final la veritat sempre surt i sempre acaba guanyant. És així, la mentida la veus en un dia. La veritat a vegades necessites temps per veure-la, però sempre s'acaba veient. Llavors també volia portar, no volia parlar de destrucció,
no.
Volia portar un alè d'esperança avui a la ràdio, de dir, les coses ja han passat i les coses, la veritat sempre guanya.
Elisenda, un plaer, aquest poema d'en Màrius Torres, del 1939.
Sí, senyora.
Gràcies per ser aquí.
Gràcies a vosaltres per haver-me convidat i fins quan vulgueu. Encantada.
Adéu.
Adéu.
Adéu, moltes gràcies. After you've gone and left me crying, after you've gone, there's no denying.
You feel blue, you feel sad, you miss the dearest boy you've ever had. There'll come a time when you regret it. There'll come a time, don't you forget it. Someday when you grow lonely, your heart will break like mine. You won't feel lonely after you've gone, after you've gone away.
Menys de 15 minuts i serà la una del migdia. Continuem a l'Enquiets després d'aquesta conversa amb la literatura com a protagonista d'aquests poemes. Ara Jordina Picanyol i Armínia, aquest estudi ja ha canviat de cares. Nova protagonista.
Doncs sí, Gerard, una de les nostres col·laboradores és la Laura Poblet. Bon dia, Laura.
Bon dia.
És periodista i membre de l'Espluga Audiovisual i actualment també és la presidenta del TLP. Feta aquesta presentació de la Laura, us expliquem de què anirà el seu espai. Ho hem explicat una mica al principi, però és que durant aquest any la Laura visitarà totes les botigues i empreses que formen part de la Unió de Botiguers de l'Espluga i ens explicaràs una mica curiositats, informació, ofertes sobre la botiga en qüestió. No en parlem més, deixem a la Laura que ens expliqui
sí.
En què consistirà el seu espai.
Doncs, a veure, hem fet
d'on
com...
D'on surt la idea, va?
Ah, vale, la idea
va, surt. Comença per aquí, d'on surt la idea?
La idea, doncs, ben, no ho sé, jo sé que volia fer una col·laboració bastant puntual, que no em portés molt de temps, i també doncs, els dissabtes els tinc complicats, per tant, que ho pogués adaptar una mica i fer-ho quan tingués un forat, i em va semblar que, doncs, donar l'oportunitat a les botigues de tenir un espai, encara que sigui, doncs, breu, aquí a l'Espluga FM Ràdio, per explicar, ja no tant què hi ha, sinó d'on ve aquella botiga, no? Quina és la història. N'hi haurà que serà una història de molts anys o n'hi haurà que serà una història més breu, no? Però també a vegades doncs, és interessant perquè algú decideix emprendre un negoci ara aquí a l'Espluga, no? I res, també això, jo crec que aniran sortint, només n'he fet una de moment, per tant, no sé com seran les altres, però crec que aniran sortint, com ha dit la Jordina, bastantes curiositats o bastants... punts d'aquests de quotidians o molt espluguins de cada establiment on anirem.
I una mica és posar en valor, no?, també.
Exacte.
Perquè som un poble petit que el que volem és que almenys les coses bàsiques, com el comprar del dia a dia, puguem seguir gaudint-ne, no?
O sigui, i tant.
El fet de posar en valor les botigues. I...
Sí, sí, seria bàsicament l'objectiu d'aquesta secció, apropar també a la gent els negocis, perquè no tothom doncs acostuma a anar-hi a tots, llavors doncs serà una manera també de donar-los a conèixer, de fer-los una mica més propers, sobretot també el fet de parlar amb les persones o la persona que el porte també fa aquesta mica de toc més personal, no? que quan entres potser el veus cada dia aquell dependent, però realment no saps quants anys fa que hi és o quines curiositats hi ha darrere d'aquell negoci. I també això que deia l'Armínia, que quan ho tens molt a la vora potser no ho valores, però si no ho tinguéssim, no? Si aquests productes que cada dia necessitem tenir al nostre abast, si haguéssim de moure'ns més per trobar-los, doncs seria un inconvenient.
Doncs, Laura, ens resta preguntar com et vas... Ahir ja has gravat, ara sentirem en uns minuts aquest reportatge. Com et vas sentir, vull dir, com et vas sentir el primer reportatge que vas fer? És per aquí, la idea és aquesta? Estàs contenta?
Sí, va ser divertit. La veritat és que va ser força com em podia imaginar, que la gent, doncs, ahir vaig anar a una botiga, ara ho sentireu, en ple horari doncs, comercial, diguéssim, a mig matí, i la gent doncs, es calla una mica quan veuen que estàs per allà amb el micro, però no, va anar molt bé i jo crec que en aquest cas, doncs, per exemple, va sortir una dada, que és que la botiga en qüestió fa 50 anys, ara ho sentireu, per tant, potser hagués passat totalment desapercebut, no?, aquest aniversari, però, ostres, 50 anys vol dir moltes coses, no?, i serà una mica trobar aquest detall, aquesta mica d'informació que ens pot anar bé.
Jo tinc una pregunta, perquè això seran capítols, cada setmana sí. Un capítol nou. Donarà per tota la temporada? L'Espluga té un teixit comercial tan gran com per poder omplir tota la temporada? O ens estem equivocats? Quina és la imatge?
Doncs és el contrari, és a dir, ens sobraran. No ens sobraran, però vull dir, hi ha establiments per omplir segurament dues temporades. No ho he mirat de quadrar-ho exactament, també hi pot haver algun establiment que pel motiu que sigui doncs no li interessi participar-hi. Però d'entrada n'hi ha de sobres, vull dir que tenim secció per dies i intentaré jo també ser bastant constant perquè així doncs el màxim d'establiments possibles hi puguin cabre.
Doncs molt bé, si et sembla, escoltem aquest reportatge i si tenim uns minuts després, doncs en parlem.
Perfecte, endavant. Avui, i per estrenar aquesta secció, estem en una botiga prou cèntrica i freqüentada de l'Espluga, sobretot els diumenges, on hi podeu trobar una mica de cua per poder aconseguir el típic pollastre last de la polleria Antònia. Ja ho sabeu, l'olor se sent des de lluny i tothom en surt amb una bossa groga. Doncs avui som aquí, a la polleria Antònia. Molt bé, i ara doncs parlarem amb la Fina Rufier, que ens donarà a conèixer una mica aquest establiment Espluguí. Bon dia, Fina.
Bon dia.
Primer que tot, et preguntarem per l'origen del nom de la botiga. Potser alguns ja el saben i potser d'altres no. Per què es diu Polleria Antònia?
Es diu Polleria Antònia perquè la fundadora es deia Antònia, junt amb el seu home, que es diu Manel.
I que ens podries fer 5 cèntims de la història d'aquest negoci?
Pues, bueno, va començar que venent pollastre cru, i els mataven tots ells, i llavors bueno, la gent els venien a comprar vius. Però clar, han acabat la cosa, van anar canviant, i van veure que els vius ja no hi havia gaire gent que els volien, i llavors van començar a matar els ells. El que passa que després va anar creixent més, i a l'últim doncs, ja es va acabar de matar els ells, i ara ja és tot furtat de fora.
I quants anys fa que funciona aquest negoci?
Doncs enguany fa 50 anys.
Molt bé, déu-n'hi-do, 50 anys. I després de 50 anys el que podem veure aquí davant és un mostrador molt ple de diferents productes. Fina, ens pots fer 5 cèntims de què hi podem trobar?
De tot, croquetes, hamburgueses, salxitxes, pollastre ecològic, rebossats de tota manera que fem naltres, canelons i variació de tot. Tallem a la gent el que volen, si volen 10 cuixes, si volen 20, si volen 20 petxugues,
el que convingui,
el que es vol.
Molt bé, Fina, i per últim una pregunta que anirem fent a tots els establiments. Us demanarem quin seria el vostre producte estrella, ja sigui perquè és el més venut o perquè és el que us caracteritza com a establiment. Quin producte seria en el vostre cas?
Home, el nostre cas és el pollastre las, perquè ve de tota la Conca, i naltres, bueno, aquest mes mon fill està mirant la web que entren a dintre la gent, i només per mirar-ho, doncs, me sembla que hi han entrat més de 200 persones.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Doncs els diumenges ja ho sabem.
Això et dic, això és molt, eh?
Molt bé, Fina, doncs moltes gràcies i et deixem que continuïs treballant, que estàveu molt enfeinats.
Gràcies.
I fins aquí la secció d'avui. La setmana que ve descobrirem un altre establiment Espluguí. Adeu!
Molt bé, Laura, o sigui, t'has com insertat dins l'ambient d'una botiga i es veu molt dinàmic, bueno, molt viu, no?, el reportatge.
Sí, realment va ser fàcil, també, sí. I potser hi haurà altres negocis que serà més complicat o diferent, no?, però sí, realment.
Abans...
I en aquest cas hagués estat més pròxim si aquest programa s'emetés els diumenges, perquè aquí la ràdio, tota aquesta essència del pollastre l'has també arriba.
Arriba.
I una altra cosa que volia dir...
Val, sí, Armini, endavant.
Sí, ho he de dir, perquè si tinguéssim una secció d'humor, que jo espero que d'aquí al juny la trobem a una persona que vulgui col·laborar amb nosaltres d'humor, doncs tu ja hauries sortit en el nostre primer APM, ho saps, no, Gerard?
No,
perquè el
segurament.
Gerard ha sigut molt bo quan diu, sí, perquè escoltarem la polleria Maria Antònia.
Però ara hauríem de recuperar el tertulià, un altre tertulià, que era l'Òscar Palau, que crec que m'estava recolzant els meus arguments.
Sí, però és que l'Òscar Palau no l'he vist molt comprant. És a dir, jo no sé, l'Òscar Palau, en segons quins temes, és un crac, però jo no sé si a l'hora dels aliments... Però una cosa, aquí es diu polleria perquè és de tota la vida,
sí.
Però en català està ben dit polleria? O És que,
ostres, no
és que em sembla que, si no m'equivoco, em diuen pollastreria en català, però això ho haurem... Com que som inquiets...
Estaria bé, però mirar-ho.
Veig el Gerard, sí, Gerard buscant...
Està buscant a Google, no sé, perquè un dia em van dir una pollastreria, i ostres, clar, jo estic acostumada pues, això, a dir pollastreria, Antònia, clar. No? I dius pollastreria.
De fet, clar, és pollastre, no?
Pollo, pollastreria...
Una altra cosa és que estigui acceptat o no, clar. Però no ho sé. No
bueno,
ho
són
sé.
Aquestes coses que venen d'abans i les tenim sí, integrades i amb tota naturalitat, eh?
Bé, l'Institut d'Estudis Catalans accepta pollaria, eh? Com a terme.
Ah, d'acord. Molt bé. O sigui, podem dir pollaria i pollastreria.
Ara buscarem pollastreria,
que potser m'ho he inventat jo, que això també podria ser, eh?
El concepte pollastre viu, o sigui, imagineu...
Mira, clar, jo... Armini, jo crec que el segon bloc d'aquest espai d'humor hi series tu, perquè, perquè pollastreria a l'Institut d'Estudis Catalans...
No?
Com a mínim no ho accepte, hauríem de buscar un, a l'Optimot, va, ara vinga, buscarem ara... una miqueta més per intentar-te
no,
salvar.
No, no cal que em salvis, que a mi em sembla molt bé estar dins de l'humor, ara falta que la Jordina faci el seu xof perquè tots...
Per incloure'm a mi, no?
Ah, perquè si no tots dos sols aquí què farem? Digues, està
no, us deia que el que potser més curiositat em va aportar la petita entrevista amb la Fina de la Polleria va ser clar, jo em vaig imaginar emportant-me a casa un pollastre viu que no, o sigui, no sabia ni com transportar-me a casa, sincerament, seria com un mal de cap, no? I clar, doncs fa 50 anys era la cosa més normal del món, no? Suposo, anar a comprar el pollastre viu i després ja pots tallar-lo tu o fer clar, el que sigui, com t'interessava, no?
Tu et vas imaginar portant-lo a casa, però
sí,
llavors
sí, després
la segona part,
no,
la segona part que és preparar-lo per cuinar-lo, no?
La segona part... jo recordo de petita al castell de Milmanda, que llavors hi havia masovers, una de les quals era la meva tieta, recordo haver vist aquesta imatge. No us ho puc descriure perquè no sé si no sé on hi va donar el cop ni com el va estirar, però recordo, llavors es feia la matança del porc i també hi havia, bueno, també hi havia gallines i de veure-ho. Va ser que no puc descriure-ho amb exactitud com era, però ostres, curiós això que has dit, no? És veritat, de pollastre en viu, no?
De moment cap portal de llengua que validi pollastreria com
vale,
a terme vàlid, eh?
Doncs, ho deixem aquí.
Deixem-ho aquí, lo de la pollastreria. Vale, deixem-ho aquí. Gràcies, Laura, per aproximar-nos doncs, les botigues de l'Espluga i amb aquests petits reportatges. També és un plaer tenir-te aquí a Inquiets. Amb la Laura ja ho sabeu que ens coneixem de moltes coses, però l'última cosa que vam fer conjuntament... Jo és que avui estic molt melancòlica amb lo de l'escletxa i és un plaer tenir-te aquí.
Doncs el mateix us diria tant el Gerard com amb la Jordina i l'Armínia, doncs que molta força i endavant amb aquest nou programa dels dissabtes al matí, que segur que serà genial.
Gràcies.
Gràcies, bon dia.
Bé, queden 2 minuts pel punt de les 12, Jordina. Primer programa.
Primer programa superat, Armínia.
Superadíssim, perquè a més, expliquem als nostres oients que quan hem dit repàs dels continguts, què hem dit?
Els hem explicat que parlaríem amb el Gonzalo Gil, que ens explicaria una ruta per l'entorn d'aquí l'Espluga.
Mira, ja tenim el primer xof de la Jordina. Gonzalo Gil. Gil no, ja estem tots tres a dins
dels xocs. Sí. És un error freqüent,
que no
que
fem. Res, però és que tenia ganes que la Jordina també s'equivoqués
quan
mates
no?
Tres junts.
Val, buscant els punts positius, aquesta ruta que ens havia de fer avui el Gonzalo és una proposta extraordinària que la setmana que ve la coneixerem, eh? La ruta per les granges pobletanes, les tres granges que vestien el monestir de Poblet. Una història i un recorregut molt interessant.
Doncs, com t'has sentit, Jordina?
Jo molt bé, molt bé. Tu, Armínia?
Jo fantàstica. Compartir el primer programa amb vosaltres ha estat un plaer. Espero que això passi cada dissabte.
Sí, que el juny també ho diguis.
Que el juny també ho diguis, no, segur. I que els nostres oients s'ho hagin passat bé.
Exacte. I res més, Armínia, fins aquí el primer Inquiets de la temporada. Volem donar les gràcies a tots els col·laboradors i res més, fins dissabte que ve.
Recordeu, si voleu participar, tots els canals de l'Espluga FM Ràdio estan oberts doncs, perquè us poseu en contacte amb nosaltres. Fins dissabte que ve, que tingueu un bonic dissabte.
I bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.